Bon dia. Estem al Fem Salut d'avui, un programa que, en el que tractarem una afecció que fins a hores d'ara no l'havíem tractat. Tenim un sentit que és el sentit visual, tenim uns ulls i aquests ulls els hem de cuidar. D'aquest tema parlarem avui amb el Jesús Fernández, ell més metge de l'àrea bàsica de Flix, i ens ajudarà a descobrir quines són les afeccions oculars més comuns i com les podem tractar i què podem fer per mirar d'evitar, per exemple, els contagis. Tenim amb ell per parlar d'aquest tema tot seguit amb tots vosaltres. Avui el nostre programa hem portat el Jesús Fernández. Ell és metge de l'àrea bàsica de Flix, concretament del població d'Escó, i amb ell l'hem portat aquí per parlar una mica dels temes que poden afectar la nostra vista. És a dir, tenim tot un seguit d'afeccions que són força habituals, que solen veure molt en primària, no cal anar a l'hospital, a l'atenció especialitzada, i és en d'aquests temes els que parlarem amb ell. Per començar, bon dia, Jesús.
Bon dia, Armand.
Si et sembla bé, podríem parlar, per començar, de les infeccions més habituals que poden afectar la nostra visió, és a dir, els nostres ulls. I si et sembla, podríem començar amb una que tothom hem sentit anomenar alguna vegada i segur que han patit o han vist patir algú de molt a la vora. Es tracta de la conjuntivitis. Ens podries explicar de què es tracta? Què és la conjuntivitis, per començar?
Sí, mira, entenem per conjuntivitis la inflamació i infecció moltes vegades del que seria la conjuntiva de l'ull, que és la membrana que recobreix l'ull, que és la part blanquinosa que es veu que veiem nosaltres, que es fica vermella, fa una mica de leganya, pica, molesta, com si tinguessin sorra dintre, i això en definitiva seria una conjuntivitis en general. Després n'hi ha moltes causes que són infeccioses, n'hi ha d'altres que poden ser víriques o inclús al·lèrgiques.
És a dir, per començar hi ha tres tipus, el que s'anomenaria com a bacterià, que és la infecció ocasionada per bactèries, la infecció ocasionada per virus, i la infecció, si no jo tinc mal entès, també per clamídies, fins i tot per fongs.
No? A veure, per fongs és més raro, per clamídies és un tipus de bactèria, passa que dona una conjuntivitis especial que acostuma a ser més agressiva, per això la tenim que reconèixer. Quan apareixen les consultes ha de tindre sempre present que pot ser una per clamídia, per exemple.
Bàsicament, quines diferències hi haurien entre una i altra tipus de conjuntivitis?
Mirant-ho generalment, te diria, les que fan la leganya més espessa, més verdosa, acostumen a ser les infeccioses, les bacterianes. Les que poden fer més llagrimeig de l'ull, amb picor, acostumen a ser víriques o al·lèrgiques, inclús si poden fer una mica de secreció blanquinosa, filant, ¿vale? D'importants per la persona, les tres poden ser importants, no? Les al·lèrgiques potser ja ho saben reconèixer més les persones que pateixen d'al·lèrgia, però per nosaltres té sobretot importància les bacterianes perquè hem de ficar tractament antibiòtic per poder curar-les, perquè les víriques més o menys passen soles, li donem.
Seria una mica el mateix que el que sempre es parla sobre infeccions en els constipats o sí. Dels constipats. Això, és a dir, els constipats són ocasionats per un virus, o la grip, per exemple, ocasionada per un virus, no s'hi pot fer res més que donar com a molt medicació simptomàtica, mentre que en les bactèries s'han de combatre amb els antibiòtics.
Això mateix. Les víriques, per exemple, només s'haurien de donar coliris per millorar les molèsties de la persona, per baixar la inflamació, la vermellor de l'ull, perquè no rasqui tant l'ull, potser, però les bacterianes sí que haurien de ficar pomades, coliris, perquè això curi. I a tenir molt en compte, són igual de contagioses una com l'altra, però les més contagioses són les infeccioses, les bacterianes, que són les que de seguida, a poc que toquis, que rasquis l'ull, que freguis, pots anar encomanant-ho persona en persona, no?
D'això és del que voldria fer una mica, destacar una mica la importància de la prevenció per propagar aquestes possibles infeccions oculars. En aquest cas es fa d'una importància cabdal el fet de rentar les mans, per exemple, quan s'ha tocat sobretot a la zona ocular o la zona del voltant, rentar les mans sovint per no anar pegant d'una persona a una altra, igualment que si ho tenim en un ull, pues perquè no s'acabi propagant a l'altre, intentar pues, utilitzar pues, o gases o les mans ben netes per no tocar en l'altre ull, pues, també pues, no utilitzar lents de contacte, perquè pel que he estat veient pues, també és un motiu que pot ocasionar que la infecció es propagui més ràpidament, i pues, a l'utilitzar el col·liri, intentar que l'envàs, que és el pot, diguéssim, no toqui a l'ull pròpiament per no passar a l'altre ull. Altra cosa és que s'han de tenir importància és que un sol, o sigui, si una persona té una infecció, aquesta persona utilitzarà ell sol aquest col·liri, no el compartirà amb altres persones perquè també pot ser font de contagi, i així mateix, pues, un cop s'ha utilitzat el col·liri, pues, cal tirar-lo, perquè sempre pot quedar alguna resta d'infecció de bactèries en contacte amb el que és el pot del col·liri i poden infectar altres persones. Per tant, és important, en aquest cas, crec que és intentar evitar la propagació de la pròpia conjuntivitis. No?
Ja ho he dit tot, no cal recordar res més. Jo als pacients els dic, sobretot renteu-vos sempre les mans, la tovallola que utilitzeu una vegada és per vosaltres, per ningú més de la família, i una cosa que també li acostumo a recomanar a nivell casolà són els rentes d'aigua amb manzanilla, camamilla, que diem, treu molèsties i treu rojor i té un efecte desinfectant que és molt aprofitós i que tothom sempre tenim a casa aquest tipus d'infusions, no?
Si et sembla, la conjuntivitis, em sembla que a grans trets l'hem tocat una mica. Tampoc no cal entrar més en detall, em sembla. Passem a parlar d'una altra infecció, una altra infecció que també és bastant clàssica i habitual i que segurament tots nosaltres l'hem patit amb major o menor grau. Es tracta dels mussols, el que es coneix com a mussol. Si no ho tinc mal entès, pot ser de diversos tipus també, no?
Home, el coneixem com a mussol és una inflamació, habitualment infecciosa, de les glàndules de les parpelles, i que s'acostuma a reconèixer com un voltet que surt al marge del que és la parpella, que pot sortir cap a dintre, és a dir, un mussol interno, llavors es veuria més donant la volta a la parpella, o bé cap fora, que sortia com un granet a la vora de la parpella, un mussol externo. Això és el que ens coneixerien com a mussol, o orzuelo, en castellà.
I com es tracten, bàsicament?
Aquest tipus d'afeccions s'haurien de tractar amb pomades que portin antibiòtic i que portin una mica de corticoides perquè baixi la inflamació, i habitualment se fa rentats amb foments calents, li diem nosaltres, rentats amb, ho que he dit abans, aigua manzanilla, per exemple, calenteta, bullida i deixada tèbia, i agafant la gasa i donant-li calor local per madurar aquest mussol i que s'obri cap fora.
Una mica és la idea, com si fos un gra, que li hem d'ajudar a que rebenti i a que tregui, pues, el pus o el pus que hi ha dintre o la porqueria que hi ha dintre, que la tregui cap en fora. La manera de madurar-ho és amb la calor.
Sí, calor humida. Uh-huh. Tenir en compte que a vegades els mussols, amb certa freqüència, triguen a marxar. A vegades s'ha de tractar una setmana, dos i tres. I en alguns casos s'arriben a enquistar, una cosa que es diu chelation, i això són enquistaments crònics de mussols. Llavors és l'únic cas que podria ser indicat derivar l'especialista. Llavors l'especialista ho acostuma a obrir i treure, o bé a vegades ficar un tipus de punxada dintre de la parpella per dissoldre aquest mussol. Aquest seria un chelation, se coneix amb el tema mèdic.
Mm-hmm. Bé, doncs, sembla que ja hem tractat una mica les infeccions. Ara deixem pas a un petit apart musical i de tot seguit tornarem amb més afeccions oculars. Bé, doncs, com hem dit, seguim parlant una mica de les afeccions que poden tenir els nostres ulls, i per començar parlarem de l'augment de la pressió ocular. Suposo que ho heu sentit tots. La paraula concreta que diguéssim defineix el que és l'augment de la pressió ocular és el que es diu, que es coneix com a glaucoma. Explica'ns una mica què vol dir això de glaucoma.
Bé, el primer que direm, l'ull com a òrgan nostre de visió té una sèrie de parts, no? Coneixem la còrnea, el cristallí. Dintre seu de l'ull hi ha un líquid, un medi transparent, que és l'humor aquoso i l'humor vitreo, que precisa d'una certa tensió per poder que l'ull tingui aquesta forma i pugui treballar bé. En el moment que aquesta pressió del líquid, les coneix com a pressió intraocular, passa a certs límits, pot donar pas a poder desenvolupar, fer treballar malament l'ull, i pot danyar les estructures de l'ull internes, entre elles serien les estructures de la retina, que és la membrana més interna de l'ull, que és on captaria la llum i és el que donaria pas a la nostra visió, no?
I en certa manera també afectarà mica el que és el nervi òptic.
Sí, de fet el nervi òptic, la conjunció de la retina deriva, acaba formant-se el nervi òptic, que és on s'agafa tota la informació per poder veure nosaltres. Llavors, el que tu m'estàs preguntant abans, glaucoma se coneix quan augmenta la pressió dintre d'aquest medi. Hi ha dos grans tipus de glaucoma, això ja nosaltres ja ho tenim present, és el glaucoma agut, o que diguem d'angle tancat, que és quan apareix bruscament una pèrdua de visió de l'ull, se fica l'ull vermell, fa molt de dolor. Aquesta és una situació d'urgència. Aquesta sí que hem d'anar a un centre d'urgències o a l'hospital. Si comença amb un ull que fa molt de mal, molt vermell, i comencem a veure que no veiem bé amb aquest ull. I l'altra part és el glaucoma crònic, que és més de la gent gran, que no dona cap molèstia, que va pujar la pressió poquet i que va fer mal mica en mica, i que la gent gran es donen comptes en les revisions, o bé quan comencen a notar que han perdut visió, sobretot per la part perifèrica de la seva visió, pels voltants.
A nivell comparatiu, una mica seria pues, com la persona que té una mica de sucre, que té 140-150, que sembla que no sigui molt, però que si això es manté al llarg de molt, molt de temps, pues, pot anar afectant diferents parts de l'organisme, pues, una mica seria pues, lo mateix, no? Que és una pressió pues, no excessivament augmentada, o no augmentada de forma brusca, però sí que mantinguda en el temps, que pot ocasionar pues, una alteració important de visió.
Te diré, Armand, que el glaucoma crònic, el que diem angle obert, això és el nom tècnic nostre, evoluciona cap a la pèrdua de visió, cap a la ceguesa. Si no es tracta, i te puc dir que és molt freqüent, és molt més freqüent del que podem pensar. Estem parlant de al voltant d'entre un 2 i un 3% de la població general d'aquest tipus de glaucoma, que no dona molèsties en les fases inicials, com he dit abans, però que a la llarga, amb els anys, 10, 15, 20 anys, se pot començar a notar que la gent perd visió i realment el moment que es detecta, tot el que es pot fer en canviar a tractar aquesta malaltia és per preservar la part de retina sana. El que s'ha perdut no es pot recuperar. A la inversa, que el glaucoma agut, quan hi ha aquesta crisi brusca de depressió ocular, quan la tractem de forma aguda, la persona recupera i millora. Però el crònic, el que es perd, i ja no hi ha manera de tirar enrere.
Bàsicament, el símptoma més important és la pèrdua de visió d'una part del camp de visió, diguéssim. Però també tinc entès que hi ha una sèrie de factors de risc que poden ajudar, diguéssim, a que es desenvolupi, i un d'ells ja és anomenat, és a dir, l'edat pròpiament, pues, el fet d'anar posant anys a la vida, pues, és un factor que, com a moltes coses de la vida, pues, implica un augment del risc de que una persona pateixi glaucoma. Però, evidentment, hi ha altres.
Sí, mira, a tenir en compte l'edat, a tenir en compte la història familiar, no és que sigui genètic, però sí que si n'hi ha un parell de persones a la família que han patit glaucoma, pateixen glaucoma, tens més números de poder desenvolupar-ho, llavors val la pena que facis revisions per detectar-ho el més aviat possible, perquè pensa que no hi ha molèsties inicialment. La gent que pateix de miopia, té un ull més gran, acostuma a ser predisposants a patir aquest tipus de malaltia. La gent que té hipertensió, la gent que consumeix excessivament alcohol i tabac, també s'ha vist relació. I darrerament s'està mirant el tema dels diabètics, si poden tenir més relació. Hi ha alguns estudis que diuen que sí i altres que diuen que no. Això no està encara demostrat del tot, però sembla que hi ha una certa relació.
I ara que estem en l'època dels ordinadors, no està clar tampoc, però també hi ha certs estudis que s'orienten cap al fet de que com més hores es passa davant d'una pantalla d'ordinador, doncs a vegades això pot incrementar la incidència d'aquest glaucoma. No està clar tampoc, és una cosa que està en fase d'estudi, però evidentment, com que cada vegada anem més de cara a estar més hores davant de l'ordinador, doncs evidentment és una cosa que segurament s'haurà d'anar tenint en compte també. I un cop diagnosticat, passem a tractar, evidentment. A tractar el problema que és el glaucoma. com es tracta aquest problema?
Ara parlaré del tractament del glaucoma crònic, el que és més conegut. L'altre, l'agut, us ho he dit, s'ha d'anar a un centre d'urgències, hospital o bé centre primària, i allà se decidirà, és un tractament més d'urgències. El crònic se tracta bàsicament amb coliris, una sèrie de coliris, que el que fan és baixar la pressió de l'ull, com he dit abans, per frenar aquesta malaltia i conservar la part de... El canvi visual s'ha, conservar-lo, que no es perdi. Quan els coliris no s'aconsegueix baixar aquesta pressió i no s'aconsegueix millorar, hi ha una cosa que es diu tractament amb làser, que se fa sobretot amb pacients de més de 60 anys que amb els coliris no acaba de baixar on volem que baixi la pressió ocular, al voltant de 20, se vol que estigui al voltant de 20 o menys de 20. I si tot això falla, també està que és la cirurgia. La cirurgia, que és, bueno, és un tipus de cirurgia que fa és millorar el drenatge del líquid, la circulació del líquid interior de l'ull. Això se fa en gent que, bueno, que o bé joves, gent jove que no milloren amb tractaments de coliris, o bé quan ja s'ha fracassat en tots els altres tractaments, el làser i els coliris, se fa aquest tipus de cirurgia. Mm-hmm. També us he de dir una cosa, hi hauria de, en cas de glaucoma crònic, no hi ha cap, o sigui, s'hauria de vigilar o prendre atenció a certs medicaments que prenem d'ús diari per altres malalties i tenir-ho en compte, o sigui, a nivell d'utilitzar les dosis més baixes que puguin donar aquest efecte per evitar fer progressar, augmentar la pressió ocular.
I sí, així, a grans trets, alguns medicaments d'ús habitual dels que s'han anomenat, quins podrien ser?
Bueno, són un tipus d'antidepressius, un tipus de medicaments que es diuen de grup anticolinèrgic. Això més ho ha de tenir en compte el que són especialistes i el metge capçalera.
Evidentment. Doncs pues, bueno, si et sembla, jo crec que el glaucoma també l'hem tractat pues, de la forma suficientment àmplia com perquè la gent es faci una idea de quin és el problema i quina índole té i com es pot tractar. I passem a un altre tipus d'afecció ocular que també es dona molt sovint. Bàsicament, diria que es tracta d'una paraula que tots heu sentit anomenada, es tracta de les catarates, i crec que en aquest cas sí que parlem d'un gran nombre d'afectats. Oi, Jesús?
Sí, mira, el primer, per catarata nosaltres entenem en qualsevol grau de pèrdua de transparència de lo que seria la lent del cristallí. D'acord? Això pot donar molèsties o no. A partir de 65 anys la gran majoria de la població, una bona part, té alguna una mica d'opacitat del cristallí, però és que a partir de 80 anys es considera que el 100% de la població té opacitat del cristallí en més o menys grau, o sigui, diguem que és una afecció que afecta a la majoria de la població. A veure, la causa més freqüent que coneixem de catarata és la senil, vol dir per l'edat, és un envelliment del cristallí, però n'hi ha un percentatge de catarates que són secundàries. A què? A certes malalties, en aquest cas la diabetes s'ha de tenir molt en compte, és una de les principals. Certs medicaments, ja sap que tractament amb una cosa que es diu corticosteroids o de via oral poden induir la formació de catarates. Després estan les catarates per radiació, s'ha d'anar en compte en certes radiacions, les infrarrojos i les raig X i infrarrojos. I després, la gent que ha pogut rebre un traumatisme facial, ocular, té tendència a desenvolupar catarates amb el temps.
Uh-huh. Diguéssim que jo sempre he sentit dir, suposo que és cert, que es van fent revisions oculars, la persona que té anat a catarata, i sempre s'ha d'esperar que es maduri. I el motiu d'esperar a que tingui que tapar del tot la visió, diguéssim, o amb una bona part la visió, sí. Per què és aquest motiu?
Mira,
pel qual s'ha d'esperar?
L'únic tractament que hi ha per recuperar la visió degut a una alteració de les catarates és la cirurgia, això està molt clar. S'ha de ficar una lente, treure el cristallí que està opacificat i ficar una lente. Quan s'opera això? S'opera quan hi ha una alteració de la visió que interfereix en l'activitat quotidiana del pacient. Aquesta és l'única indicació de cirurgia de catarates. Llavors, diuen que quan maduri, perquè realment té catarates i pot fer la seva vida normal, pràcticament normal, i ha fet les molèsties sense més. Llavors, quan madura realment és quan es donen les molèsties pràcticament en la gran majoria de la població i quan la persona perd visió, no pot conduir de nit, nota que hi ha certa... no afina amb les coses, veuen figures distorsionades... És en aquest cas, quan diuen ja ha madurat, i a més la cirurgia en aquest cas és molt més agraïda perquè no hi ha menys complicacions. Se treu de tot la catarata i se fica la lent amb molt menys problemes de tècnics.
De fet, jo crec que és una de les intervencions de la que més se sent parlar i que en una població més o menys envellida com és el cas del Priorat o d'altres zones de Catalunya, pues se suposa que molta part de la població acaba sent intervinguda per aquest motiu. Per tant, és un dels motius més habituals de cirurgia que actualment podem trobar. I ja estem enllestint una mica el programa d'avui i per acabar de parlar de temes oculars, parlarem d'un trastorn que es dona també de forma brusca, que és el desprendiment de retina. Una cosa que afecta, així com hem estat parlant de coses que poden afectar, per exemple, les catarates a gent més aviat d'edat, en aquest cas, si no ho tinc mal entès, pot afectar a persones de qualsevol edat, entre altres coses, perquè és degut a un traumatisme de forma principal. Es tracta del desprendiment de retina. Què ens pots dir sobre això, Jesús?
Primer, com hem dit abans, la retina seria la capa més interna de l'ull, responsable de la visió. Això ho tenim molt clar. La segona cosa, factor de risc, se veu més en gent, en barons, amb miopia. Una altra vegada parlem de diabètics, aquí també té una importància. Gent a partir de 45 anys poden tenir desprendiment de retina, no cal que parlem de 60-70 anys, no, gent jove, relativament jove, poden tenir malalties.
I evidentment, si són més joves però tenen, per exemple, una miopia molt important, doncs també...
Tenen més factors de risc, llavors estan més predisposats. Llavors, jo aquí comentaria dos cosetes. Hi ha uns símptomes premonitoris de que pots estar desenvolupant un desprendiment de retina, la fase inicial, que són... La pacient nota dues coses. Nota una sèrie de pampallugues, de llums, així punters lluminosos que apareixen i desapareixen al camp visual, això es diu fotòpsies, i seguidament comencen a aparèixer punts negres que floten per al teu camp de visió, que es diuen com mosques volants, i que això pot ser la premonició de que estàs tenint ja una fase inicial de desprendiment de retina, que es diu un desprendiment de vitrio posterior, amb algun tipus de desgarro de retina, i en qüestió d'hores o dies, com a molt, pot aparèixer el que seria el desprendiment complet, que tu tindràs compte, perquè comences a no veure amb una part del camp visual d'aquell ull. Llavors, aquests dos símptomes, diguem, són el que la gent, si ho identifica, això de què passa aquí, seria més el moment de consultar, no esperar i baixar a consultar a un servei d'atenció primària o on sigui, per poder determinar si realment estem davant d'un desprendiment de retina inicial, incipient. Perquè penseu que el tractament d'aquest tipus d'afecció, el primer és el report de la persona, però el segon és la cirurgia. Mm-hmm. I s'ha d'anar a un oftalmòleg de manera urgent, no s'ha d'esperar.
Mm-hmm. Per tant, en aquest cas també hi ha una intervenció quirúrgica que és la que podrà resoldre, diguéssim, aquest tipus d'afectacions oculars. I els símptomes una mica els he explicat. Per tant, em sembla que, com sempre, vas xerrant i el temps se't tira a sobre, i han passat l'estona que podem dedicar dins del nostre programa, dins del nostre espai Fem Salut, dins de la finestra d'avui. Per tant, res més, ens acomiadem, agraïm la presència del Jesús, que ha estat una vegada més amb nosaltres, ja en van unes quantes, i fins una altra.
Bueno, gràcies, Herman, gràcies a tots.
Bé, i fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que heu gaudit d'una estona ben agradable amb nosaltres. Si pot ser, si heu pogut aprendre alguna cosa, millor que millor. Amb tots vosaltres hem estat a la part de locució un servidor, Herman Pi, a la part tècnica el Jordi Soldevila. I només us recordem que teniu dos telèfons, el 977-83-0044 i el 977-83-1135, al qual podeu adreçar-vos igualment que a la nostra web, per tal de dir-nos si teniu interès en que tractem algun tema que us interessi de forma especial. Res més, us deixem doncs fins al proper mes de març. Tot seguit, teniu el Fem Camí amb tots vosaltres.